avis i àvies, ens agrada estar al vostre costat. Avis i àvies, moltes gràcies per tot el que ens heu ensenyat.
Hola, bon dia. Avui és divendres 14 de febrer. Jo sóc l'Anabel Caballero i tenim com a tècnic a l'Arnau Obrador, a la presidenta del casal Montse da Silva, bon dia, a la col·laboradora Sílvia Sánchez, i avui tenim un convidat molt especial, que és el Pepito Valero.
Bon dia.
Doncs avui, per motiu de 14 de febrer, farem un especial de Sant Valentí.
Els avis tot pot ser, mil i un ens deixen fer.
Doncs molt bé, comencem. Què tal? Com ha anat la setmana?
La setmana, perfecta.
Molt bé.
Sí, moment sí, amb metges, però perfecte.
Doncs avui tenim el Pepito Valero, que és el nostre convidat, encarregat dels viatges del Casal Catalunya. I doncs, bueno, Pepito, avui tenim un programa especial de l'amor. Vens preparat?
Home, l'amor fa 60 anys que el tinc.
Ah, molt bé.
Ja són anys, no?
Són anys, sí. Molt bé. Montse, Sílvia, veniu preparades pel dia de l'amor?
Sí. Preparats sempre estem preparats. Sempre. Per l'amor,
bueno,
sempre.
Bueno, a veure. No, jo la veritat, jo tinc un... A mi bé, no? Però mai no vam festejar nosaltres aquest dia. La veritat, el meu marit i jo sempre érem, no sé, íbam un poc a contracorrent, no? I no, nunca nos ha gustat que nos arrastren, que, bueno, que ell deia, per exemple, acá deia que hoy dia no era el dia de los enamorats, sinó el dia del Corte Inglés.
D'això parlarem. D'això parlarem.
I en l'Argentina hi havia que el dia de l'amic, que el dia de l'àvia, que havia dia de tot. Sí. I ell deia que eren dies comercials perquè la gent gaste.
Pues també és veritat això, eh?
Sí. Doncs mira, avui el que farem és parlarem una mica de per què aquest dia, o sigui, per què no un 4 de març o un 20 d'abril i un 14 de febrer sí, d'acord? Llavors, Valentí realment va ser un sacerdot a l'època romana, per allà per l'època de Claudi II, que el que feia era fer de cupido, de enamorado, no? Entre les parelles de romans. Què passa? Que ell va ser encarregat de, quan estava pres, de, en l'oscuritat, de casar aquests soldats amb les seves parelles. Què passa? Que això a Claudi II no li va agradar. Què va passar? Que quan va descobrir que aquest sant va generar aquests casaments d'amagades, doncs el van decapitar i s'acabó la història. D'acord? Això va passar el 14 de febrer de l'any 269, quan és lapidat i decapitat. Clar, realment el que es celebra el dia 14 de febrer és que coincideix amb la data de la seva mort. O sea, ¿cómo cambia la historia?
¿Cómo? ¿Qué quieres que te diga?
Sí. ¿Qué os sembla esta historia? Clar?
Bueno, a veure, ens hem de quedar que ell ha defensat l'amor.
Correcte.
Sí. I ha defensat fins i tot que li va costar la vida.
Totalment. Perquè, a més, mentre ell estava pres, la filla de Claudi II, això com a anècdota, eh? Jo curiosa, es diu a la història que ella era cega i li va deixar un paper i amb els anys es va recuperar d'aquesta ceguesa, potser puntual, i el paper posava de tu, Valentín.
Que
llavors,
maco.
És que ell es va enamorar de la filla de Claudio, que sabia que era impossible poder arribar fins a ella, i al final va morir, i quan la seva filla va recobrar la vista, va veure que ella estava enamorada d'ella.
Quina història, oi?
Sí, sí, sí. Quina jo em vaig història. Quedar parada, tu em vaig sí, quedar, sí, digo, ui, ui, sí. Que jaleo aquí de... Oi?
Sí. Home, de fet, aviam, L'amor en si és per tothom, amor de parella, amor de mare, amor de fill, amor de l'amistat, vull dir que l'amor és molt extens.
Jo saps què? Com el tema, tu no vas adelantar que el tema d'això era avui, jo, o sea, ja havia escoltat, has visto, de Eric Fromm, ell té un llibre que se llama L'arte de amar, no? I que és un llibre, la veritat, que lo recomano. I vaig portar una frase, no? Perquè mi ara diu, està en castellà i no l'he volgut traduir al català perquè puc ser, a vegades, quan uno fa la traducció i si no és molt, sí, canvia el sentit de les coses, no? I diu, el primer paso a dar es tomar conciencia de que el amor es un arte. Así como vivir es un arte. Si queremos aprender a amar, debemos proceder del mismo modo que tendríamos que proceder si queremos aprender cualquier otro arte, digamos, música, pintura, carpintería. Es decir, que le has de dedicar horas y no es algo puntual, es algo que un artista, un músico, bueno, un carpintero, siempre está averiguando, estudiando, perfeccionándose. Y el amor hauria de ser igual. Lo mateix que una vida bien vivida. Perquè la veritat, jo avui con mis 68 anys encara ando remenant en la filosofia, en la lògica, en lo que sigui, per veure, o sea, trobar sentit i poder viure millor. O sea,
clar, és que
és un art.
Abans de començar és el que comentàvem amb el Pepito, no? Que al final són 60 anys.
Sí, però a veure, has de considerar de què posem el cas als 60 anys, però la mort el tens pràcticament tota la vida que estàs amb ella. No fa falta celebrar-lo precisament aquest dia, sinó que ho celebres normalment.
Cada dia.
Sempre.
Correcte.
Moments més bons, moments més dolents, però ho celebres. Jo, el Sant Valentí, no hem sigut mai de dir fem una festa o fem un gasto, com deia aquesta senyora, sinó que considero que és una festa com tot l'any.
Clar, al final, mira, jo he pensat, no, una de les preguntes que volia fer avui és amor o comercialització? Però no només, o sigui, si hi ha dies que són històries, com per exemple Sant Jordi i tal, vale, molt locals potser, no? Però és que al final és com el Nadal. Sí, es celebra, no, el naixement de Jesús, però és que la gent es torna boja comprando, gastando. Luego diuen, la cuesta d'enero, no. No, perquè si el Nadal el traspassem a l'abril, seria la cuesta de mayo. Saps el que et vull dir?
Sí,
és així.
No,
és
perquè si a mi em ve de gust dir-li a la meva parella, doncs, carinyo, anem a sopar. A mi no em cal que sigui Sant Valentí. No?
O tenir un detall.
Clar.
Jo, per exemple, tu vas, no? Tu vas caminant. Quan tu tens present el teu amor, tu vas, en qualsevol moment, tu creues con algo, per exemple, en un escaparate, ves una cosa i, oh, mira, això l'agradarà. I ho compres perquè saps que con això ho vas fer feliç. O sea, és algo que ell buscava, que esperava, has visto, ell o ella, bueno, i aleshores lo compres de forma espontània, perquè, diguem, ell està les 24 hores present en tu, has visto?
És que és així, Cecília.
És així.
És que no fa falta que sigui la festa, doncs, per poder, doncs, gaudir d'un sopar, d'un dinar, de lo que sigui, no? O de comprar, doncs, un detall, un regal per la teva parella o per la teva filla, perquè l'amor és, com li dic jo, l'amor és molt extens.
Totalment.
I llavors, doncs, esclar...
Pares. Vull dir, a vegades també ho fas pels pares.
Pels pares, també, vull dir que...
Vull dir que...
Jo ho faig fins i tot pels animals de casa, per la bossa.
Sí, per això mateix.
Com no ho faré pels pares o pel fill o pel...
Vull dir, l'amor en si ja és de sempre, des que neixes. Vull dir que l'amor, ja almenys a mi m'ho van ensenyar així.
Jo penso que és que ningú pot viure sense amor.
Sí.
D'una manera més intensa o menys intensa. Sí. Però al final jo crec que és com la part positiva que et dona l'impuls per seguir endavant, per motivar-te a voler, no?
I ens marca molt.
Clar, sí. És créixer, no? Perquè, sí. Clar, quan una persona et fa mal perquè a tu, a nivell emocional, a nivell d'amor, t'està afectant.
És clar, quan hi ha un sentiment...
No, a més, quan hi ha una pèrdua, també, no?
És o aquest... una malaltia.
O una malaltia, correcte. O sigui...
Perquè quan hi ha hagut una malaltia, clar. També ha sigut un problema.
Clar.
Pel que està al teu costat, que també ho pateix.
Correcte.
Vull dir, i sofreix al costat d'aquella persona.
I a vegades, fins i tot, jo tinc amics que és que són més... Que el teu propi germà o germana, no? O sigui, que dius, ostres, no és de sangre, però... O sigui, és que si jo m'ho invento, no tinc per omplir la nevera o no tinc per pagar un rebut i el teu amic està aquí, què necessites? És que a vegades és que s'obren les paraules.
Sí,
o sigui,
sí,
és que l'amor no es defineix només en un dia o no es defineix només en la parella. Hi ha l'amor per les mascotes, hi ha l'amor... per als viatges, oi, Pepito? Sí. I amor per tot.
Inclús per les flors.
Home, i tant.
També,
i tant.
Perquè la meva dona, les flors la tenen dominada, perquè li agraden molt.
Molt bé.
I s'hi passen moltes hores. Vol dir que això també és un sentiment.
Però perquè ella rep una resposta.
Exacte.
És una satisfacció, és una... Potser
a veure que
un moment,
creix, clar, a veure que es fa maca.
Perquè es cuiden mútuament, ella es manté viva, no?
Veient que la seva planta... I enraona amb aquelles...
Sí, sí. Bueno, la meva mare li posa música a les plantes.
Sí, sí.
I les plantes jo les tinc a dalt totes xuxurries. I la meva mare té abajo, bueno, tiene ahí un jardín botánico que jo dic, mama...
És que et dic una cosa, a casa també tenim plantes. I sempre acostumem a tenir, a vegades, no sempre, però a vegades acostumem a tenir una mica de música, música relaxant, eh?
Sí, sí, sí.
Vull dir, i la veritat, que és que estan molt maques, jo... principalment les d'interior.
Les de Deva Premal. Tu li poses Deva Premal, que són com els... No?
Sí, sí, sí.
I, bueno, les plantes estan allà que brillen, sí, un verde, sí, sí. Con un brillo, tu, que dius, ostres, sí, sí.
Has dels animalets que dius tu, quan toques el piano o senten música...
S'acosten,
es queden així acostadets, escoltant... Vull dir que això, quan ho veus, i dius, ostres...
Sí, sí, sí.
Vull dir, que maco, no? Que bonic, quin amor, no? Perquè hasta els mateixos animals
sí, sí.
T'ensenyen a viure tot això, no? Dic, i la veritat és que és emocionant, no? Vull dir que...
Bueno, al final és que els animals també expressen un sentiment de carinyo i de propania i de... I, bueno, al final és que ells no reben res a canvi, o sigui, no et demanen res a canvi. És un amor que et donen incondicionat.
Sí, sí, bueno, sí, sí. I les jo, plantes igual, eh?
Sí, sí.
Jo tinc un periquito.
Un periquito?
Sí, sí, tinc un periquito.
M'encanta.
Que, escolta'm, el deixo anar per la cuina, o sigui, té la gàbia oberta, surti això, però jo quan arribo no para de cridar-me que el vagi a buscar per posar-me'l aquí a l'ombro. Vull dir, aquesta bèstia pues, representa que també té una mort.
Sí,
tant,
sí, home.
I tant.
Sí, perquè et crida, tu.
I en canvi la meva dona no s'hi pot acostar perquè marxa.
Ah, això és no serà una femella, no? Estàs gelosa.
És una femella.
Sí, això
però
passa.
Però té un deliri quan me sent que la que entro a la cuina, allò és horrorós, que inclús hi tenim de dir de portar-lo al menjador perquè no calla. Vull dir... No sé, vull dir, avui dia les bèsties, igual que les persones, som així, si no podem fer-hi més. Vull dir, ens surt de dintre quan fem una cosa.
Som éssers humans mamífers que necessitem l'amor, necessitem la socialització, necessitem que ens diguin, per molt mínim que sigui, que estan a prop nostre, que tenim un recolzament, que al final, doncs, ningú pot marxar sol
no.
Perquè...
És el cadell més indefenso del reino animal. O sea, totes les espècies, el cadell se poden valer per si mateix. El humà muere si no té la mare. Bueno, la mare o algú que la reemplaça.
Sí, sí.
Perquè no es pot alimentar sol, no pot caminar, no pot...
Clar.
Un potrix o un xai, o sea, ells ja caen de pie. Ja.
Sí, sí.
Bueno, és que són amors diferents.
Amors diferents.
Sí, però vull dir que sí, que sí.
El libro de Eric Fromm empieza explicando, o sea, el amor, que el primer amor que experimenta el ésser humà és el de la mare. Perquè, clar, o sea, han sido un solo cuerpo. I després, la mare, en la majoria dels casos, l'ha d'amamantar perquè tira cap endavant. I, és clar, és aquesta, és el primer contacte que té l'ésser humà quan diguem el que és l'amor. I això te marca.
I la vida.
Sí. Ah. I segon com tu ho hagis resolt, això, has vist, en un futur, potser tu tinguis algunes dificultats en la relació i ve d'aquí, no? Per exemple, bueno, jo, això m'he adonat ara, no? Jo, per exemple, això a la meva mare no em va donar el pit, perquè deia que no podia. I jo vaig tenir que en aquesta època se usava, estamos parlant dels anys 50, la madre nodriza. A mi me portaven a la casa d'una dona que havia tingut bebè perquè em donin el pit. Ella li donava al seu fill i a mi, no? I és clar, i jo, per exemple, a mi sempre, jo després, bueno, ara, incluso ara, jo no he canviat gaire, sempre se m'ha reprochat que soy molt freda. A mi em costa expressar el sentiment. I clar, i ara llegint aquestes coses, jo m'he anat, ah, perquè ell explica molt bé aquest llibre, no? I després, perquè primer és la relació de la mare, i tu has de, bueno, has de treballar aquest amor, i després és com que lo vas dejando de lado i cobra protagonisme en l'amor del padre. I també, si el pare falta, també això te marca. Perquè según Freud, según has gestionat tu el amor de la mare, el amor del pare, així després serà tu relació con los demás integrantes de la societat.
Sí, sí, mira, jo volia tornant enrere a la història, perquè clar, cada tram de la història em deriva a parlar, no, d'això, d'una relació de l'amor. I és que, clar, Sant Valentí va ser brutalment apallissat, el van decapitar després de casar a un munt de parelles, tot i que Claudio II ho va prohibir, ell va dir, no sé, casa nadie aquí, porque lo digo yo, i quan el van descobrir, doncs, el van condemnar a mort, vale. Llavors, clar, el motiu d'aquesta prohibició és perquè l'emperador Claudio II, el gòtic, prohibeix als joves casar-se perquè considera que els solters sense fills eren molt millor, o sigui, eren molt, molt millors soldats per anar a la guerra, tal, que els que tenien família. Llavors, anem a obrir un meló d'estos que me gustan a mi. Hi ha molta gent que diu, és que la gent canvia quan està en pareja, no? O és que aquella dona t'ha canviat, o és que aquest home t'ha canviat, o és que els fills et canvien. Què penseu d'això? Hombre, òbviament que et canvien, perquè tu ja no penses per tu. No? Quan ens involucrem amb una parella és perquè nosaltres també anem a un nivell de creixement i volem avançar a la vida, no? Per exemple, clar, Pepito, tu fa 60, potser la Montse, quan fa Montse?
45.
Llavors, clar, és el que parlàvem, no? Clar, jo porto 8 anys. Clar, el que jo haig de viure, tot allò que vosaltres ja heu viscut, no? Al final és com... Què passa? Amb 60 anys... Quantos, Sílvia?
Jo, 23.
23 anys, no?
És jove.
És jove.
Tots som joves.
No, bueno, és que el meu marit va morir quan teníem 23 anys de casat.
Ja. Yeah.
A veure, tu has dit una cosa que és molt important, no? I d'això de que per això volien soldats solteros...
Volien soldats perquè ell considerava que els que estaven ja en família o tenien fills o estaven casats, estaven despistats.
No, però a més que...
No estaven tan gastats.
Sí, no estaven tan estressats.
No podien fer campanyes tan llargues de conquista com acostumaven a fumar. Aquesta gent arribava a un punt que enyorava i volvia tornar a casa seva, perquè sabia que a casa seva los esperava algú, mentre que el soldat solter sabia que a vegades no lo esperava ningú. Però tu vas dir una cosa important, que també no sé qui lo va dir, però que és... tu, ja veureu, tothom lo ha contactat, que tu eres o sea, la teva personalidad está influenciada en la cinc persona con la que más contacto tú tens. Es que imagina cómo te influencia una parella, porque es con la que tú convives y hace vida muchas horas. Cuando estás trabajando, estás 8 horas en la feina, pero después el resto de las horas es convivencia. Y claro, y eso te influye tanto la teva parella, las teves amistades més cercanes, con los que tu te interrelaciones.
Sí, sí, la convivència és molt important per això, perquè et relaciona amb altres persones que no són de família, diguéssim, i llavors agafes una amistat molt i molt bona, vull dir que, clar.
Doncs ara continuarem parlant d'això i de moment anem a posar una cançó de l'amor que avui hem escollit amb molt de carinyo. Arnau, quan vulguis.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong, and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always.
Doncs ja hem tornat, ja estem aquí. I doncs, bueno, comentem el que parlàvem amb la Sílvia, no? Doncs és això, les fases de l'amor, no? El que estàvem comentant, Sílvia, era que quan portes tants anys, al final és com que, clar, la vivència és diferent. Però a més, és que passa que quan canvies de parella per afinitat o per motius X, ¿vale?, també cada cop saps el que no vols i ets com més exigent, et tornes més selectiu, no? Què passa amb això també? Amb les persones ara actualment, perquè abans no, són generacions diferents. Abans les persones estaven un home amb una dona i tota la vida. Era molt difícil. A dia d'avui és com que se divorcien cada 3 anys. I dius, a veure, no? Què està passant? Què està passant amb això?
Però és que no s'aguanta. La convivència no s'aguanta. Un perquè vol anar per aquí i l'altre vol anar per allà, i llavors passa aquestes coses, que no s'aguanten entre ells. Perquè la vida ha sigut així. Perquè és molt lamentable que es casin perquè jo tinc amics que s'han casat i al cap de tornar de viatge i marxar cada una a casa seva, amb els pares. Vull dir, això és, no sé per què la vida és així, però no sé si és la mateixa convivència o què.
Que a més és que la tassa de separació, de divorci, són a les èpoques de vacances, o sigui, Setmana Santa, vacances, Nadal...
Quan les persones estan més juntes...
Correcte, quan, per
en
exemple,
el Covid...
El Covid va ser, bueno, va fer un pic de separacions brutal, brutal, brutal.
Jo penso que aquestes parelles no deuen estar totalment enamorades o no deuen estimar totalment a la parella. Perquè en totes les parelles hi han coses. El que digui que no, diré mentida. La vida, doncs, a vegades em porta a puestos o a llocs o situacions difícils.
Potser que el concepte de l'amor no el tenen molt clar,
sí,
no?
Sí, que a vegades sí que s'han de separar perquè, aviam, un dels dos, doncs, la veritat, és agressiu o és el que sí, llavors sí, aviam, entre cometes, hi han motius que llavors això sí, però aquestes parelletes que hi ha, o parelles ja adultes, també que se separen i tot això, penso, si no és un motiu molt fort, jo penso que la vida s'ha de saber, no sé, si estimes amb aquella persona, si l'estimes de veritat, l'amor i l'estimació...
Però tampoc és comprensible que hi ha parelles que han estat 15 anys junts sense casar-se i s'han casat i al cap d'un any s'han separat.
Sí. Jo sé perquè que no és el mateix. Així.
És que jo també en tinc molts de casos d'aquests.
Sí, jo conec molts.
I dius, com és possible que hagueu estat 15 anys junts,
i ara?
Heu tingut fills, us caseu perquè dieu... a més, perquè en part es tenen de casar pels problemes que puguin tenir si falta un.
Clar.
Per això es casen. Però es casen i al cap d'un any se separen. Això és incomprensible. On és l'amor aquí? Perquè l'amor aquest ja no existeix.
No, no, a més hem de puntualitzar, bueno, jo en el sector sanitari el que m'he trobat a la part de psicologia, amb tema de teràpies de parella, etc., no? Que l'amor no és, és... O sigui, és molt més que compartir, que conviure, és una comprensió, és un recolzament,
és
un dia a dia, és un arte. O sigui, és a dir, perquè, i ja no és això, o sigui, clar, la cosa és, dos persones joves s'ajunten, viuen, conviuen, passen els anys, d'acord, fins aquí bé, es coneixen, perquè realment, 5 anys, 10 anys, tenen fills, clar, aquest amor es divideix en el primer fill, amb el segon fill, potser amb un tercer, clar, l'amor que tu tenies amb la teva parella ja se separa una mica, perquè ja dos persones que has de dur a terme dia tras dia, i és com... També és amor. Però, clar, a vegades aquestes persones que tenen fill, que jo crec que vaig per aquí, Pepito, és que s'han oblidat de que encara hi ha una base, que són ells. O sigui, jo, per exemple, el que sempre recomano, el que recomanàvem és... En teràpia de parella el que veiem molt és, vale, sí, habéis tenido hijos, habéis tenido una casa, lo habéis hecho súper bien todo, però on està la vostra relació? És com que s'han oblidat.
S'han separat.
O sigui, realment estan dintre del matrimoni separats, perquè s'han deixat de mirar, han deixat de tenir espai per ells per donar-li als fills, que està molt bé, però llavors això, aquesta base, aquesta unió, no? Jo moltes vegades ho parlo amb els meus pares. Els meus pares tenen 50 anys de casats. Clar, ma mare tenia 14, el meu pare tenia 15, així a grosso modo. 15, 14, 15, 16. I doncs, clar, el meu pare doncs, ha viatjat molt, tal. I clar, el meu pare m'ho deia, diu, jo potser marxava un mes a Canadà o marxava a Estats Units o marxava a Màlaga, és igual. Però jo parlava cada dia amb la teva mare, ens escrivíem postals, no? Ah, mira, i ma mare, a dia d'avui, té les postals guardades. I tu penses, hòstia, que bonito, no? Jo li explico això a les meves amigues i diu, ah, no, jo no... no.
Bueno.
Tal, Pasqual. I jo li dic, aviam, que t'hagi anat una o dues vegades malament no vol dir que no trobis algú que... no? Que al final...
Llavors, la moraleja és, què vull parlar? On vull arribar jo? Jo us vull preguntar, bueno, que m'expliqueu com vau conèixer la vostra parella? Com empezó todo? Amb qui començo dels tres? Sílvia, va.
Com vulgui.
Com per la Sílvia.
A veure, jo el que te deia abans, quan vam arribar-hi, és que jo penso que jo a aquestes alçades de la vida m'he adonat de que hi ha algú que condueix los hilos. I que passen coses que tu vas dir, ah, ha sigut una casualitat, que mira, van coincidir. Jo no crec a aquestes alçades en les casualitats. Jo al meu marit lo vaig conèixer en un club de tenis. Jo hi va aprendre tenis i aquest dia a mi el professor tenia 2 hores dedicades a mi i m'estava ensenyant i ese dia se li havien juntat en la mateixa hora 2 alumnes i aleshores el meu marit, que també era alumno d'ell, estava en altra canxa i li va dir, Raúl, vine, échame una mano, que tinc 2 alumnes, la Sílvia ja està més avançada, què li pot fer practicar dry? I així ens van conèixer. O sea, perquè, bueno, vam... i clar, després d'això te vas salvar, després ja t'encontraves, i clar, ja no éramos 2 estranys en un club, has visto que tu vas a fer les classes i ja està, i clar, i van començar a sortir. Jo vaig conèixer-lo així.
Bueno, molt bé, molt bé.
Maco, no?
Sí. Montse.
M'ha tocat.
T'ha tocat.
M'ha tocat.
El dia de Sant Valentín. Vamos a descobrir aquí què ha passat con Sant Valentín.
Pues, bueno, jo...
Què va passar?
Què va passar? Jo despatxava en una botiga, val? Llavors, el meu home em va eclipsar. Jo que sí, no? I, vull dir, anàvem amb uns mons molt diferents tant ell com jo, vull dir, jo no el coneixia de res, perquè jo tota la gent que coneixia era gent del poble i això, i amb ell, per la veritat, no el coneixia, no havia parat atenció, vull dir. La seva mare i els seus pares havien vingut a comprar moltes vegades, però jo ni sabia que eren els seus pares, vull dir que no ho sé, no? I un dia es va presentar i, aviam, jo estava en una botiga de sabates, en una sabateria, val? Llavors ell va entrar i es va quedar, doncs, unes sabates. I no hi havia el seu número. I no hi havia el seu número. Dic, mira, el teu número no el tinc. I es va quedar un número menys. I aquest va ser l'excusa de que va tenir de tornar a la botiga i llavors vam començar a parlar i tot això. I, sí.
M'encanta.
Sí. I llavors, el dia de Sant Jordi, doncs es va presentar amb una rosa i amb un llibre a la botiga. I jo vaig fer així, ai, no. Sí, sí. I me'n recordo, i encara el tinc, que es deia, jo quan vaig veure el llibre vaig pensar, mare de Déu, però bueno, i és bo, és molt bo, eh? Es deien Los médicos asesinos.
Ui.
Imagina't tu.
Quina por, no?
Sí, jo vaig pensar, mare de Déu, però llavors que vaig llegir, perquè era un tomo de llibre, però gruixut, eh? I jo pensava, mare meva, què és el que m'ha comprat aquest bon xicot? Però bueno, jo vaig llegir i em va encantar el llibre, eh? La veritat, eren uns alemanys i bueno, feien experiments. I com que sabia que a mi la investigació m'agradava i que sabia que aquest món de la medicina m'agradava, doncs em va comprar precisament i es titulava així, i es titula, vaja, que encara el tinc. I per aquí va començar.
Que bo. Quina diferència d'històries, eh?
Sí, 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 sí.
Sí, sí, bueno, papito, no riguis que vaig per tu, eh?
No, és que ara jo voldria que vosaltres no riguéssiu del que us vaig a dir, eh? Perquè la meva dona
Arnau,
va ser...
Arnau, no riguis, que s'estic veient, eh? Mira
la meva
Arnau,
dona va ser molt diferent, eh? Perquè jo estava amb una colla d'amics que aquí a la Rabassada es feia ball.
Sí, sí.
Estic parlant, ja dieu.
Jo l'he conegut, a la Rabassada. Sí.
La pista de ball a
sí,
fora.
Sí, jo era molt petita, molt petita.
Sí, bueno, però hi havia molta gent, anava sí, molta sí. gent. I estàvem assentats en una colla d'amics en una taula i la meva senyora pues, estava ballant amb un altre, senyor que es deia Ricard.
Ah, vale.
I estaven tocant aquell ball de Los Angeles. I, bueno, com que els joves ballaven molt esbarats, va ballar i se li va escapar de la mà i va anar a parar sota la taula on estàvem assentats nosaltres.
Ostres!
La meva senyora.
Ostres!
I jo faig així, dic, què fots aquí sota? I a partir de llavors pues, ja vaig dir
ja
té de ser per mi.
Sí.
I bueno, vaig començar-la a perseguir i tal.
Cupido,
perquè...
Cupido te la va llançar per sota la taula.
Exacte, me la va fotre sota la taula i dic, bueno, dic ara què és això? I a partir de llavors pues, ja treballava precisament amb l'estanquer que hi havia allà al carrer Nou.
Ah, sí,
sabeu
sí,
on és el carrer seria
sí,
aquell
sí,
i l'estany. Sí, sí. Ella treballava allà i a partir de llavors vaig començar a fumar per ella per anar-la a veure a l'estany a buscar-li tabaco.
Ostres!
I ja no la vaig deixar. Vull dir, aquest va ser el nostre començament.
I fins tu, ara. Amb tu faré una parada de preguntar-te quin consell li pots donar a tu, als joves, a tots els que ens escolten avui, a persones... doncs que a dia d'avui segueixen aquí al Peu del Canó. A 60 anys de casats són moltes històries, Pepito.
Moltes.
Són molts moments.
Hem passat
ostres.
De tota mena. Vull dir, hem passat perquè jo tenia un taller i bueno, tenia molts problemes amb els meus pares, vaig tenir molts problemes i bueno, ella ho va superar tot, em va ajudar molt i hem pogut tirar gràcies a... També tinc de donar-li les gràcies a ella. Em va ajudar molt a tirar endavant i ens n'hem sortit. Les hem passat de tots colors. Hem canviat de domicili 5 vegades amb 60 anys. Vull dir que és una història que és molt llarga i prefereixo més parlar-ne un altre dia.
Molt bé, molt bé.
Ara, ens hem tingut tots dos, això sí. Ens hem ajudat tant com hem pogut. Hem tingut molta paciència. Perquè amb 60 anys se'n té de tenir molta de paciència. Ojo, eh?
Però saps no que parlem... s'ha de tenir una comprensió i un enteniment...
Perquè la família també influeix molt en molts problemes que pots tenir a casa.
Sí, tant.
Vull dir, perquè per aquesta banda també n'hem tingut molts i, bueno, gràcies a Déu ens n'hem sortit i fins ara estem bé. Però la comprensió aquella que hi havia al principi no hi és, eh? Vull dir, estem junts, ens estem fent grans, però aquella cosa de joventut no la tenim ara en aquests moments. Estem junts, vivim junts, ens estimem, anem a tot arreu junts.
Sí, Pepito, jo crec que és que l'amor sempre hi és, el que passa és que el que queda després és l'acompanyament, és el respecte.
Exacte.
És que, a veure...
Ens queda això, eh?
Jo voldria dir una cosa. S'ha de distingir. Una cosa és l'enamorament i altra cosa és l'amor. L'enamorament és una cosa natural per a la preservació de l'espècie.
Bueno, a nivell químic dura 3 anys el cervell, no sé si ho sabeu. Sí. Sí.
Clar, i és perquè és justament en l'època més jove, perquè totes les espècies es cruzen per continuar l'espècie quan són joves, a la madre natura no les importa, no quiere, diguem, cachorros que vengan de parejas velles. És això, en un principi és conservació de l'espècie. Després, és que jo penso, no sé, jo parlo per la meva experiència, jo la veritat que tinc, el matrimoni ha sigut molt tranquil. Tens a vegades tus diferències i coses així, però nosaltres sempre hem sigut molt compinxe. Perquè jo, el que va prevaleixer en la meva relació va ser el companyerisme. O sigui, nosaltres, jo crec que a més que ser una parella, érem molt amics i parlàvem. I cadascú dava la seva opinió i l'altre podia estar en acord o desacord, però bueno, arribàvem a un punt mitjà, no? I jo crec que el que vos diu, què li pot dir a la joventut? Jo crec que a vegades el que destrueix és el no dir el que de veritat penses. I el diàleg, no sí, dialogar.
Jo crec que en la meva història el que us explicaré és que és molt important la comunicació de qualsevol tipus.
Sí.
Doncs amb els anys, jo vinc de dos tres relacions importants i a dia d'avui, bueno, porto 8 anys amb la meva parella i és la comunicació. O sigui, jo el que veig amb les meves amigues, amics, parelles, no, anteriors, tal, que si tu no tens comunicació, bona o dolenta, o sigui, aquí val tot, que tu tinguis la confiança d'arribar a casa i dir-li, pues mira, avui m'ha passat això. I que ell, en comptes d'enfadar-se i posar-se...
No, o que t'escolti.
Correcte, que et digui, ostres, i com ha sigut això? O com t'han sortit d'això, no? D'aquesta situació? Perquè és el que ell diu. O sigui, 60 anys són molts anys, però en la nostra edat, 8 anys, són molta intensitat, perquè el món és molt diferent. És que ha canviat tot. O sigui, la gent d'ara és que està com molt atabalada, com molt angoixada, com molt... No s'aguanten res, no respecten res, no, o sigui, entre amics, o entre, saps? Està tot com muy turbio, no? Com muy...
Molts nervis, molt tal.
I tu has de tenir molt clar de dir, bueno, mira, jo, este és mi sitio, este és mi espacio, jo vull preservar això, jo vull protegir aquest espai. Que aquest espai està amunyegat, no?, per algun problema, tal. Anem a parlar. Hi ha gent que no parla. I el no parlar i el callar, o no escoltar, o no, no? Com va fent la pelota més gran, sí, més gran, més gran, més sí, gran, sí, més gran, sí, més gran, sí. Se casen, se van de vacación i clar, la luna de miel, es tiren els trastos al cap. I és com... pum, s'acabó todo. Clar, s'acaba tot amb hipoteques, s'acaba tot amb fills, s'acaba tot... Clar, i aquí arriba el problema. Després, si tu ja ets una persona separada que té fills amb una hipoteca, amb uns problemes tal, i tornes a començar amb una persona, és que és impossible, perquè tu no estàs preparat.
No és el mateix.
A part de que ja vens d'estar en una relació, que és un problema perquè tu no t'has curat, no, d'aquest... I jo crec que és això. Jo crec que després d'una relació s'ha de parar i s'ha d'estar tranquil i sol. I s'ha de solucionar i posar en ordre tot, i quan estigui tot correctament col·locat i ordenat, entonces ja...
És difícil, eh?
És difícil. És molt difícil, eh? És que ningú ha dit que l'amor sigui fàcil.
Sí, no.
Sí, sí. Doncs, bueno, doncs ara farem una parada també per posar una segona cançó, que és molt xula. Quan vulguis, Arnau.
Al mirar el cielo azul, a Cupido descubrí, disparaba con sus flechas, pero el blanco no debí. Tal vez yo, o tal vez tú, tal vez a ti te alcanzará, pero ya te darás cuenta, pues se clavan de verdad. Yeah.
Doncs ja tornem a estar aquí. Ara sí, amb la recta final del programa. I doncs, bueno, vull tancar el tema de la història, del que us comentava abans, i és que, en definitiva, la real celebració de Sant Valentí és per uns la celebració de l'amor i pels altres és la celebració de l'amistat. Una festivitat catòlica que commemora els sants dels enamorats. I llavors se li recorda per ser un religiós que va defensar i va casar a joves enamorats a l'antiga Roma del segle III. Què us sembla?
Molt bé.
Molt bé.
Una història...
Sí, una història maca.
Maca, molt sí. Maca. Doncs bueno, jo vull fer a Pepito avui que ens expliqui una mica què és el nostre convidat.
Gràcies.
Doncs que ens parli dels viatges del Casal Catalunya.
Del Casal Catalunya. El Casal Catalunya tenim molta feina allà.
Molta feina.
Casal, tots plegats, amb problemes i coses que es tenen d'anar solucionant sobre la marxa. Bueno, referent als viatges, doncs, sóc el que els porto i sempre que tenim de fer alguna cosa els tenim de consultar amb la Junta. I gràcies a Déu ens avenim sempre i tirem endavant. La primera excursió que fem és demà, precisament. Demà anem a fer una escarxofada i anem a veure a Centelles la festa de les bruixes.
Ah, molt bé.
Que diuen
molt
que és molt maco.
És
no,
molt
hi ha, no hi hem estat... No hi he estat mai.
Ah, molt bé.
I demà hi anirem a veure això i de pas anem a dinar a la Gleva. No sé si sabeu que la Gleva és un puesto que hi ha una església molt maca. Allà vam anar a un casament amb uns amics nostres i allà el dinar i l'esmorzar el fem a aquest puesto. I llavors a Centelles. Llavors també tenim una altra excursió el mes que ve, perquè procurem fer-ne una cada mes. A vegades la podem fer, a vegades no s'ha pogut fer, però intentem de fer-ne una cada mes amb l'ajuda de la colla de la Junta. La pròxima del mes que ve anem a Altafulla.
Ah, molt bé.
I anem a veure el poble d'Altafulla, que en diuen la closa d'Altafulla, i llavors anem a fer un dinar de peix, cosa que a la gent també els hi agrada, perquè no solament tenim de menjar carn, també es té de menjar. Ai, demà... Les escarxofes a la Gleva són...
Boníssimes.
Boníssimes, eh? Vull dir, és una cosa que es disfruta. I aquesta és la que farem el mes de... El mes que ve.
De març.
El març. I a l'abril anem a Benidorm.
Oh, molt bé.
I anem 5 dies. I a Benidorm tenim una excursió molt maca que cada dia al dematí anem a visitar puestos. I els puestos no us ho puc explicar perquè és molt, molt llarg. Anem a veure el castell de Guadalex, anem a Alacant, anem a Altea, i a Guadalex és un puesto, una passada. És un poble que es té de pujar a peu, perquè és a dintre una muntanya, i nosaltres vam quedar molt sorpresos que quan es mor algú, el tenen de portar dalt de tot de la muntanya. Ostres. El cementiri és de dalt de tot de la muntanya. Ja fa molts anys. Ara no suposo que hauran arreglat perquè, clar, la vida canvia, la gent no anirà cada vegada a portar els morts allà dalt, i és un puesto que s'està molt maco i es fa una visita molt extensa. Aquesta és la que es farà el mes d'abril i és de 6 dies. Llavors, esclar, vull dir, la gent ens demanen coses... I nosaltres estem amb les agències una miqueta avorrits. Per què ens estan exigint? No sé per quin motiu. Diuen que és perquè la gent surt. La gent volen anar a fora i el que passa des de que hem tingut la pandèmia que la gent s'ha tirat més a fer excursions, a sortir al carrer, a no estar-se a casa i tenim de demanar les coses amb 6 i 7 mesos d'antelació.
Ostres, és molt de temps.
És molt de temps. I llavors què passa? Tens por. Quan demanes una cosa, tens por de que quan arribi aquell moment molta gent es retiri, no vulguin venir. I és el que nosaltres demanem a les agències. I les agències diuen que té que ser així. O sigui que no podem. Hem tingut demanem una per anar a Burgos i ja fa 8 mesos, no? Que
sí,
la vam demanar.
Sí, 8 mesos,
8 o 9 mesos.
Sí, sí.
Ens estan guardant el puesto. O sigui... a més, ens diuen que tenim de pagar una quantitat perquè ens guardin el puesto. no ens obliguen a nosaltres, però l'agència els hi obliga a l'hotel que donin una paga i senyal conforme puguin fer-ho. És clar, això molta gent dels que venen a l'excursió no ho entenen, de que tu els hi diguis tens de fer una paga i senyal en un viatge de 5 dies. Has de fer una paga i senyal perquè has d'encomanar l'hotel, les habitacions tenen de ser encomanades. La d'un dia no tens problema, perquè encara que la tingui de demanar 6 mesos abans, si no arribes, no arribes. Però una d'aquestes queda més estàs més lligat. I llavors el que sempre he demanat a la gent que volen venir, de que ens ajudin. I gràcies a Déu no tenim pas queixa al casal de que els que volen venir compleixen. Però sap greu que ho tinguis de demanar amb tant de temps.
Clar, però bueno, és un compromís, això ja se sap que requereix una preparació prèvia, això com quan els nens van de colònies, clar. Tu potser prepares des del setembre, octubre, novembre, al gener, o sigui, al desembre, perdó, fan la venda de la loteria i potser marxen al juny. Llavors, clar, això ja tindrien que tenir clar, no?, una mica de... Bueno, jo haig de fer un viatge, vale. Vull anar o no vull anar? Miro les dates que em quadren. Doncs això ho tanco i sé que en 6 o 8 mesos me'n vaig de viatge. Evidentment, hi ha pagues i senyals, perquè s'ha de fer una prereserva de l'autocar, s'ha de fer una prereserva de l'assegurança, s'ha de fer una prereserva de l'hotel...
Però això ha sigut des de la pandèmia cap aquí.
Clar.
Perquè abans de la pandèmia tu demanaves una cosa i tenies, no sé, en 2 mesos o en 3 mesos ho podies solucionar. Ara resulta que els hotels estan plens, els hotels estan coberts i et diuen no, si no ho demanes ara, quan ho demanis el mes de setembre ja no hi és.
Ja no hi és, sí.
I esclar, vull dir...
Bueno, però amb el càmping passa el mateix, eh? Jo l'any passat vaig tornar boja 3-4 mesos abans i estava tot ple. I jo deia, però com pot ser que el gener ja estigui agost, o sigui, agost i setembre, el gener ja estava gairebé, i jo deia, però... I després la gent diu, no, si jo este any no me voy de vacaciones, jo no... Saps? Ui, que jaleo, no? Però sí, sí.
Perquè mira, ara mateix...
És com que ningú entén res, no? Què està passant?
Exacte. És que no... Quan te venen i t'ho diuen, penses... No de cara al soci que vol venir. Perquè, a més, nosaltres, els que venen tots són socis. Si no, no poden venir.
Evidentment.
Ja és un tracte que van fer i és una cosa que té d'això. Però ara mateix... El mes de maig volem fer una cargolada.
Ah, que bueno.
Ja la tenim concretada i tot, però resulta que el dissabte i el diumenge no la podem fer.
Ah?
Perquè ja està ple.
Ostres.
I l'hem demanada al mes de gener. O sigui, imagina't, per fer una cargolada d'un dia, que ja tinguis a demanar-li i et diguin no, dissabte i diumenge està ple. O et diguin, el divendres val 50 euros...
I el dissabte va al 60. Que aquesta és una altra. Sí,
és una altra de les conseqüències que ens hem trobat, cosa que fa 2 anys enrere o 3, des de la pandèmia la cosa ha anat
canviant,
separant, s'ha anat allargant i s'ha anat fent d'una manera...
Bueno, també hi ha molta gent que s'ha aprofitat d'aquesta situació, eh? Agències, i perquè ha canviat tot molt.
No, però no. Hace rato aquí decía Pepito... d'això de que la gent està més nerviosa i tot. I és veritat,
sí,
veritat. I,
no
i a més, saps què?
No volen vincular-se, la gent té por de vincular-se.
No, però...
Ens reunem amb alteració, no sé, sí, no hi ha aquell diàleg que hi havia abans, no hi és. De seguida
s'alteren,
excitats, vull dir, i et posen nerviós, a vegades, perquè hi ha vegades que ella ho sap, que estàs allà al despatx estenent amb un i en tens 2 o 3 allà a l'entrada i els dius, per què no aneu a fora, si us plau?
Bueno, s'han de respectar el torns. Pujarem el cacharrillo aquell del número de la tanda i posaré les ratlles al terra. Aniré i diré, a veure, vamos por turno. Vols entrar? Pues coge el papelillo. Si no, no...
Al final em sembla que tindrem de fer això,
Com a carnisseria.
Com diu ell, a vegades és que allà, entre les oficines, tant en un cantó com en un altre, és que no donem abast. Ara estem una miqueta més apaciguats, però hi ha moments que està...
A tope, no?
I anem dient, sisplau, sortiu a fora, sisplau, sortiu... I què va, van entrant cap endintre, tenen por de no... de perdre el tot, representa, no?
Sí, sí.
I al final, no sé, el que tu dius, igual hem de posar paperets o
I a vegades et sap greu. I a vegades et sap greu dir-li a aquella persona, espera't un moment, que estic atenent aquest altre.
Bueno, pues la idea és que els viatges, que els viatges vagin correctament, que vagi tot molt bé,
principi,
que la gent no s'esveri, que, bueno, que s'ha de fer una mica de... Bueno, fins i tot podríem explicar, fer una reunió i explicar doncs, com està la situació, que són condicions que es posen, que, bueno, que amb calma,
no, no,
que tothom,
quan vas,
que tothom
quan,
arribarà.
Quan anem a l'autocar ja se'ls hi explica.
Correcte.
I se'ls orienta. Però no deixa de sempre haver-hi aquelles persones
sí,
que...
Sí, bueno, hi ha dubtes. Bueno, jo crec que això va més amb la persona, potser.
Jo penso que a nivell de la pandèmia, com que vam estar tan tancats, per dir-ho d'una manera...
No, la gent té por de tornar a passar.
No, i la gent doncs té ganes de sortir, té ganes de fer coses, m'entens? Jo penso que de la pandèmia cap aquí la gent, vull dir, ha agafat, no sé si por o no por, no ho sé.
Però una mica desbarament d'inseguritat. Inseguritat, ja,
Algun dia deberíamos dedicar un programa aquí a parlar d'això, de les conseqüències de la pandèmia. La que le explica molt bé la Nazaré Castellano, perquè deia que el ésser humà és un ésser que és grupal. Aquí jo ja l'ho he repetit moltes vegades, que sempre s'ha desenvolupat per grups, petits o grans grups. I el fet de que vam estar esa època sense contacte, només con 4 o 5 que convivíem en el pis o en la casa, és clar, nos ha afectat a nivell cervell. Sí. Y una cosa que no sé si a usted, a mí me va a cridar la atención, porque yo siempre observo, diguem, lo que me pasa en el meu voltant. Y siempre, como he dicho abans, yo no creo en las casualidades. Y yo, por ejemplo, en el mundo del CESCAC, tengo 3 compañeros que tienen problemas con los hijos. O sea, 2 que los hijos le van trigar molts anys en parlar. Y un altre que tiene un problema de autismo. I és que d'això va parlar la Castellano. Los críos que van néixer o que les mares van estar embarassades en la pandèmia és que estan tenint problemes. I em va comentar una amiga que, per exemple, diu que en el taulí fins i tot se va crear una planta que atenen a nens que tenen 4 i 5 anys o més i no hablen. Però no tenen dificultat física. Directament no hablen.
Estan com tancats, diguéssim.
No quieren hablar.
No, d'això ja comentarem i farem un programa perquè em sembla molt interessant també.
Sí,
a més, bueno, hi ha afectat a molta gent, no només a nouvinguts, sinó a nouvinguts, però també bueno, persones grans. Lamentablement hi ha molta gent que va morir a casa seva, va morir a la residència sola. Bueno, això és un tema que ja el tocarem perquè és molt extens i és un programa que s'ha de fer molt de carinyo, crec jo.
No, i és que jo crec que, a veure, l'estat d'ànim que tenim ara i això de la irritabilitat, tothom ho diu, tothom ho comenta, o sigui que la gent està més agressiva, més irritable, jo crec que és per lo que nos van viure.
Però és que jo crec que depèn com ho hagis viscut, perquè jo, per exemple, a més és que ho parlem sempre, que no sé si el meu pare avui m'està escoltant, però li faig una abraçada molt gran, i és que nosaltres som 5 a casa, i els mesos de pandèmia per nosaltres van ser unes vacances. O sigui, el meu pare, la meva mare, la meva parella, la meva filla i jo. Un dia jardineria, tots junts. L'altre dia, jocs de taula. L'endemà, cuina, croissants, l'altre magdalenes, l'altre... Per nosaltres va ser una unió familiar.
Però, sí, això, no, però... això no ha sigut a
Mira,
tot arreu, eh?
No, per això vam jugar a les cartes fins i tot sense llum.
Ja.
Amb un dia de que va caure pluja, tal, o sigui... Per sortir a comprar, jo em posava el traje de buzo, com jo deia, i només sortia a comprar jo. Feia compres de 500, 600 euros, que me'n recordo. Ho agafava tot doble, triple, perquè érem 5, i era doble de llet, doble d'ous, doble de paper, doble de carn, tal, tal. Per nosaltres la pandèmia no va ser dolenta, clar. Nosaltres vivim en una casa molt gran, amb pati, amb exteriors, amb sol. Podíem tenir, però... I les persones que estaven amb 60 metres quadrats, amb 3 fills petits, tots dos dintre, amb gossos, o sigui...
Escolta, a mi...
És una bogeria, és una bogeria.
Yeah. A mi m'ha agafat la pandèmia a 14.000 quilòmetres de casa meva. I jo he tingut que estar 8 mesos en l'Argentina sense poder tornar. O sigui, sabiendo que aquí jo tenia la meva filla petita que estava sola en casa, que l'altra, mi altra filla vivia en Sabadell, perquè la petita se va quedar a casa meva per cuidar la gata, o sea, i que és clar, si ja li passava a algú, estava sola.
Sí, sí, sí. Hi ha molta gent així,
és que la pandèmia ha sigut, no? Perquè al final, clar, després teníem tenia a la meva iaia, doncs... Però és que és el que us dic, és que cada situació va ser diferent.
No, diferent, és molt diferent.
Però sí que és veritat que a nivell global a tots ens va afectar a nivell d'irritabilitat. La gent està molt irritable, sense paciència.
És que ara, a més no hi ha el diàleg que hi havia.
No hi ha.
Abans de la pandèmia hi havia un diàleg, hi havia un...
Sí, sí. Doncs, Montse, parlarem de les novetats del casal. No sé si ens vols comentar alguna cosa.
Bueno, de moment el Pepito ja ha explicat el que és
el viatge a la
Carxofada. I, bueno, sí que hi ha projectes, hi ha molts de projectes. La setmana que ve, doncs, ja parlaríem de tots aquests projectes que hi ha, perquè ja perteneixen també al que és el mes de març.
Correcte.
Val? I llavors, doncs, ja el mes de febrer sí s'han fet moltes, bastantes coses, eh? I la veritat que la gent està molt contenta de el que s'ha anat fent des que hem començat el curs fins ara, val? Les classes perfecte, tot molt bé, i bueno, doncs, llavors de cara al març ja començarem. Sí, que hi ha novetats també, i ja direm.
Perfecte.
Anirem dient també, val?
Doncs jo avui vull aprofitar per... Digue'm, Montse, que...
No, no, jo vull dir que no se'ns oblidi que aviam, que és un programa que fem amb el Casal Catalunya junt amb Ràdio Castellà, això que no se'ns oblidi mai, perquè si no ens donessin l'oportunitat de poder-ho fer, no podríem fer-ho.
Correcte, vale? Totalment. I doncs jo vull aprofitar per fer, bueno, una petita dedicació, perquè avui seria l'aniversari de la meva iaia, faria 90 anys, i per mi el Dia de l'Amor és el dia del seu aniversari, i doncs jo me l'estimo molt, iaia, et faig un petó allà on siguis, i doncs, bueno, hem arribat ja al final del programa. Us agraeixo molt. Pepito, moltes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
Molt bé, i doncs, bueno, Montse.
Jo, bueno,
la propera setmana.
Sí, veiem la propera setmana, eh? I explicarem com ha anat l'arcarxofada.
L'arcarxofada, molt bé. I Sílvia,
vinga,
moltes gràcies. Doncs avui finalitzem el programa. Jo sóc l'Anabel Caballero i saludo a l'Arnau. Gràcies, Arnau. I doncs que vagi molt bé, ens veiem la propera setmana. Una abraçada.